Al matí, amb Raquel García.
Manera responsable i adequada sobre el suïcidi és una de les mesures que poden ajudar a prevenir-lo, segons diu l'Organització Mundial de la Salut. I per això és important conèixer programes com el Codi Risc Suïcidi, impulsat pel Departament de Salut de la Generalitat. Just aquesta tarda, a partir de 6:45 de la tarda, al Casal Pere IV es farà la xerrada Parlem del suïcidi, una realitat silenciada. I ho volem comentar amb els seus organitzadors. Concretament, parlem primer amb el president de Salut Mental Sabadell. Ricard Tolosa, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Primer, quin és l'objectiu d'aquesta conferència i a qui va adreçada?
La conferència va adreçada a tota la ciutadania en general. És un tema que jo en tinc una certa experiència com a concernit en un parell de casos, però que des que els vaig viure he passat molt temps preguntant-me el per què. Uh-huh. És una qüestió que jo suposo que els professionals ho toquen més per les mans i hauran pogut fer abocinets i saber trobar els indicis del per què es produeix això, no? Jo l'experiència que vaig tenir encara la tinc marcada, van ser dues experiències. I molts dies em pregunto, i què va passar per al cap d'aquestes persones? A més, les vaig viure en un context professional i no tenia cap lligam jo en aquell moment amb els temes de salut mental. Però dic, aquelles persones segur que no tenien cap diagnòstic i per lo que jo havia vist no els hi apreciava cap patologia. Aleshores continua doncs donant-me voltes pel cervell. Què va passar? Per què? Va ser la situació, va ser que ells estaven potser menys dotats per el suport davant de l'adversitat de la vida. Segueixen les preguntes.
Preguntes que moltes vegades no troben resposta. El que sí que podem parlar és dels mites, no?, i dels errors més comuns en aquesta percepció del suïcidi que té la societat.
Sí, la percepció de que, bueno, es va tornar boig. Es va tornar boig i dius, bé, però i que no ens tornem bojos tots algun moment del dia quan ens acaben de posar una multa perquè ens hem passat alguna ordenança, o quan doncs arriba a final de mes i veiem que amb la nòmina no cobrirem tot el que hem gastat. Tot això es pot fer una bola, no? Jo l'experiència que vaig tenir en un cas va ser una persona doncs que econòmicament doncs havia fet alguna operació doncs que no era del tot correcta. No era una cosa insalvable, eren simplement diners, una cosa que es fabrica cada dia i que es gasta cada dia i que se'n compra i se'n guanya i se'n perd. Aleshores, doncs, potser darrere d'això el que hi ha és la pròpia percepció de qui ets i què diran després de tu. La por social davant del fracàs. Aquesta potser seria una de les vies per les que hauríem d'estudiar, no? Per què tenim por d'aquella situació? Què passarà si no aconseguim això, o no aconseguim allò, o no aprovem? Seria una de les bases en conscienciar doncs a la població, de dir, escolta, enfronta les coses amb que no hi ha res irremediable.
Clar, és que moltes vegades, no? Pensem que la majoria de gent que s'intenta treure la vida té un problema de salut mental, però com ha explicat també hi ha molts factors socials, no? Com la crisi econòmica, que poden acabar influint.
Bé, jo la situació aquestes que vaig viure, llavors no hi havia crisi econòmica, al contrari, anàvem disparats i muntats en el dòlar. El que passa que no sempre que hi ha una situació de bonança econòmica, la gent sap ajustar i sap fer previsions i sap dir aquí m'haig d'aturar, o això doncs va malament i anirà pitjor. En un cas va ser doncs, un noi doncs, que va tenir un problema, la seva família doncs, es va esberlar, o el seu matrimoni es va esberlar, la seva dona es va fer d'una església no convencional, aleshores hi va haver-hi una ruptura matrimonial, tenien dues criatures, ell doncs, havia demanat un préstec i esclar, tenia que fer front a la manutenció, més el préstec aquest, i llavors això va venir agreujat perquè va buscar una solució fàcil, com va ser doncs, jugar en un casino, i llavors a partir d'allà li van perdre la pista durant 3 dies, i la següent notícia que vam tenir va ser doncs, que era mort ofegat, i el tema doncs, es va tapar. A nivell de societat ningú parlava del què, inclús jo que ho vaig viure doncs, des de dintre de la perspectiva professional vam dir no, a la família doncs, que no us heu de preocupar perquè hi ha una assegurança que ho cobreix, no? Però la família va dir no, perquè llavors ens tindrem que presentar informes i la companyia d'assegurances demanarà explicacions i no volem que es parli més del tema, i van venir i van posar els diners sobre la taula i allà es va acabar i es va enterrar el problema. Ara dius, avui els seus fills deuen tenir, doncs jo calculo que uns 30 anys, no? I es deuen estar preguntant potser què li va passar al meu pare que fes això, o una altra persona que vaig conèixer d'aquí Sabadell, que també va ser una situació econòmica, i era una persona amb la que mai hauries dit que fos capaç d'afrontar això, no? El pes que té el paper que volem aparentar davant de la societat, això és una cosa que és independent de si hi ha crisi econòmica, és la nostra pròpia presó que ens marca.
Doncs en aquesta xerrada, en aquesta conferència, també intervindrà la psicòloga Cecília Borràs, que és la presidenta de l'Associació Després del Suïcidi, Associació de Supervivents, i també la doctora Isabel Parra, psiquiatra de l'Hospital Parc Taulí, amb qui podem doncs, ara mateix conversar. Doctora Isabel Parra, bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Per què és un tema tabú el suïcidi, no? Durant molts anys, fins i tot els mitjans de comunicació no en parlàvem per la por doncs, a que augmentessin, no?, els casos.
Bueno, és cert que el suïcidi des de fa molts anys ha estat un tema molt, molt difícil d'abordar, que moltes vegades s'ha parlat als mitjans de comunicació però d'una manera no adequada, i això ha fet que en ocasions hi hagués com una crida que altres persones poguessin també tenir conductes suïcides, el que va fer passar a l'extrem de no parlar-ne en els mitjans de comunicació. Uh-huh. Avui dia sabem que més aviat hem de parlar, ho hem de fer d'una manera oberta, però també d'una manera amb una informació adequada, curada i ajustada a la realitat.
Clar, analitzem una mica les dades, no? Segons l'Institut Nacional d'Estadística, al nostre país se suïciden 10 persones al dia i al voltant de 3.600 l'any. A primer cop d'ull es podria dir que són moltes. No sé si ens situem en unes xifres similars a altres països.
Mira, en comparació amb altres països d'Europa estaríem una mica per sota, és a dir, no tindríem taxes de suïcidi tan elevades com altres països. A Europa de l'Est, per exemple, serien els països que tenen unes taxes més elevades, però després altres països com Grècia o Itàlia que tenen taxes una mica més baixes que Espanya.
Uh-huh. I a més aquestes xifres hem de ser conscients que la majoria de casos són joves.
Sí, a veure, el suïcidi en la població jove ha augmentat molt en els darrers anys i és una de les principals causes de mortalitat. Però la taxa de suïcidi en realitat augmenta amb l'edat, i la població on es produeix amb més freqüència serien en els homes de mitjana edat, entre 45 i 55 anys.
Uh-huh. Analitzem una mica quines són les causes, no? Què és el que pot portar doncs, a una persona doncs, a acabar doncs, traient-se la vida?
Bé, la causa principal és patir una malaltia mental. El que en diuen els estudis és que el 90% dels suïcidis consumats estan associats a una malaltia mental. Per tant, aquest seria el principal factor de risc. però lògicament estem davant un fenomen molt complex on intervenen molts factors ambientals, socials, psicològics, culturals, que fan que hi hagi altres factors de risc que acabaran de determinar el risc. El fet de ser home és un risc que clàssicament s'ha relacionat amb el suïcidi. Els homes se suïciden 3 vegades més que les dones, però també hi ha altres factors, no? Com per exemple patir situacions d'estrès, situacions econòmiques adverses, o no tenir un entorn social, una xarxa que ajudi en moments d'estrès. El consum d'alcohol també és un factor de risc molt important, entre d'altres.
I clar, quines mesures preventives es poden prendre al respecte?
A veure, quan parlem de prevenció del suïcidi no és senzill, sempre s'han de plantejar que les intervencions han de ser multifocals o amb intervencions multinivell, que es diuen. Quan parlem de prevenció, si realment volem reduir les taxes de suïcidi, hem d'intervenir amb diferents objectius. Típicament, un dels objectius sempre ha sigut intervenir sobre les persones que realitzen tentatives, perquè és una població de risc important. Una persona que ha presentat una tentativa té un risc molt important de repetir i que acabi morint per suïcidi. Per tant, és un dels objectius clàssics d'intervenció quan parlem de mesures preventives. Un altre seria la intervenció a nivell d'atenció primària, dels metges de capçalera, perquè ells tenen moltes vegades una oportunitat molt important d'intervenir sobre aquesta població en els dies o setmanes previs a presentar la conducta suïcida. I aquí és un àmbit importantíssim de millorar la seva formació, els que puguin detectar situacions de risc i que tinguin també eines i estratègies per intervenir.
Uh-huh. Clar, vostè aquesta tarda presentarà el Codi Risc Suïcidi. Què és el que porta de nou i en què consisteix?
A veure, el Codi Risc Suïcidi es centra sobretot en la població que ja ha realitzat una tentativa autolítica, que com us deia és una població molt important perquè la persona que ha presentat una tentativa té un risc molt elevat d'acabar morint per suïcidi. Fins al 10% d'aquestes persones acabaran suïcidant-se. Per tant, el que pretén és millorar l'atenció d'aquestes persones, fer una intervenció unificada entre totes les persones que participen en l'atenció, i bàsicament el que es fa és un seguiment post-tentativa. Fem un seguiment a través de trucades telefòniques que es fan al llarg de tot un any, i després es garanteix que aquestes persones fan un seguiment especialitzat en els centres de salut mental uns dies després d'haver presentat la tentativa, i que el seguiment es manté depenent de les necessitats de la persona.
Aquest nombre de pacients en risc que repeteixen la tentativa és significatiu, per tant.
Sí, exacte. Hi ha molt risc de repetir i sobretot d'acabar consumant el suïcidi. Per tant, és un objectiu clar aquestes persones que tenem en els serveis d'urgències i que fins ara el seguiment posterior moltes vegades no es realitzava correctament, i ara es garanteix que no només es fa un seguiment telefònic on detectem quin és l'estat de la persona, si hi ha alguna situació d'alarma, orientem sobre situacions de conflictes o dubtes que puguin tenir, sinó que a més també fem un seguiment físic en els serveis de salut mental per especialistes.
Fa una dècada el Taulí es treballava en programes de prevenció del suïcidi. Com han evolucionat les xifres?
Bueno, mira, les xifres de suïcidi, nosaltres fa 10 anys que fem un seguiment de tots els casos de tentatives de suïcidi que tenem en els serveis d'urgències i també dels casos de suïcidi consumat que es produeixen en la nostra àrea de referència. El que són les tentatives autolítiques, en els darrers anys hem vist un cert descens. Vale. En quant al suïcidi consumat, també hem vist que en els últims 2-3 anys hi ha hagut una reducció de les taxes de suïcidi. Vale. Però estem parlant encara de poc temps de seguiment, per tant hem de ser prudents i acabar de veure quin efecte pot tenir totes aquestes mesures. El cert, el que sí que hem vist és que aquest tipus d'intervenció que fem basada en el codi risc suïcidi el que redueix és el risc de reintentar la tentativa, i a més el temps que triguen en reintentar la tentativa és més llarg.
Doncs a la doctora Isabel Parra, psiquiatra de l'Hospital Per Taulí, moltíssimes gràcies per passar i per fer una mica d'informació de servei sobre aquest tema i sobre la xerrada que fareu avui aquesta tarda. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Ricard, clar, jo també et volia demanar com acompanyeu a les famílies, no?, en aquests casos.
Bueno, a veure, en aquests casos jo no tinc constància de que en l'entorn en què nosaltres ens movem ens hi trobem en situacions d'aquestes.
Sí. Ni de tentatives, ni... No.
Tampoc ho conec. Uh-huh. Tampoc ho conec perquè, esclar, això forma part, diguéssim, de...
Una part molt íntima, no?
La part molt íntima que la tractem, doncs, amb molta cura, perquè no podem, diguéssim, dir, ah, mira, fixem-nos, passem-ho pel sedàs i... es veu les persones, doncs, que nosaltres el que som un centre d'integració i el que anem és a aconseguir que les persones amb malaltia mental tornin a socialitzar-se en l'entorn comú de lo que podem trobar-nos sortint aquí a la porta al carrer, les persones que passen, les persones que duen la seva vida. Aleshores, no et dic que pugui haver passat, però ho desconec en aquest moment com a xifres.
Per acabar breument, però a qui espereu aquesta tarda al casal?
Esperem a totes les persones, doncs, que tinguin familiars amb una situació complicada, que a lo millor, doncs, no estan encara en una situació estable i que fan por. Ens fan por, doncs, de què passarà si... Una de les coses en les que participem nosaltres és a l'Espai Situat. L'Espai Situat és una cosa que impulsa la Federació d'Associacions de Malaltia Mental de Catalunya, i dintre d'això hi ha un programa, uns subprogrames. Un d'ells és el Prospect. I en el Prospect, miraré de ser breu, en el Prospect una de les rames és la dedicada als familiars, no? I aleshores la sessió que em va impactar més és: escriu el pensament més negre que has tingut respecte al teu familiar. Tothom escriu en un paperet, es posa en una capsa i llavors algú va llegint, no? I una de les coses és: tinc por de que es suïcidi.
Doncs aquesta tarda al casal Pere Quart es farà aquesta xerrada. Parlem del suïcidi, una realitat silenciada, així que ja ho sabeu, si teniu qualsevol dubte, doncs allà hi seran i respondran tots els vostres dubtes. Moltíssimes gràcies, Ricard Tolosa, president de Salut Mental Sabadell. Bon dia.